La Pobla de Ferran va ser un poble sense vida durant tota aquella setmana. Els veïns apenes gosaven sortir de casa. Els camps estaven pendents de segar. La gent tenia por de Marimon, sense saber encara si havia fugit lluny, si s'havia suïcidat o si s'amagava ben a prop. Ell coneixia molt bé aquells topants i es podia bellugar dissimuladament per aquells camps d'espigues altes. Va ser una sorpresa on el van trobar.
No sabem quins plans tenien, ja veus que dient que volia marxar cap a Barcelona, d'altres que volia marxar cap a França, d'altres que se'n volia anar cap a Targa, no sabem ben bé cap a quines intencions tenia, però el cas és que va marxar cap a la direcció cap allà, i el sometent, el poble, la pressió popular, que també van córrer molt de pressa a veure què passava, no? Van impedir una fugida més llarga. I el que va fer el Marimon va ser ocultar amb una carbonera o una petita quadra de pastors de la seva propietat a just un quilòmetre, com a molt dos quilòmetres d'aquí al poble.
Marimon s'amagava molt a prop de casa. El van trobar al matí del diumenge 27 de maig de 1928, 8 dies després dels crims, just al davant d'una mena de barraca situada en terres propietat de la seva família. Sorprenent, perquè hem de suposar que ja l'havien buscat en un lloc tan obvi. No sabem si refiar-nos de la versió oficial del que va passar, tenint en compte les disputes entre la Guàrdia Civil i el sometent, i les ganes d'apuntar-se al triomf. Tal com ho va explicar la premsa, us ho expliquem. Per descomptat, el mèrit seria de les autoritats. En concret, del fiscal de l'Audiència de Tarragona, Gómez del Campillo, i del comandant de la Guàrdia Civil de Tarragona, López Criado. Convençuts finalment que Marimon es trobava en algun lloc prop de la Pobla, van decidir fer-hi una gran batuda. Van desplegar els seus homes en un ventall de 2 quilòmetres i a partir de les 7 del matí els van fer avançar. Aquest és el relat que en va fer després el cap de la Guàrdia Civil del destacament de Montblanc, Arturo Torres.
A las 8 de la mañana oí gritos que partían del sitio conocido por el Sors y que decían «¡A él, a él!». Piqué inmediatamente espuelas a mi caballo y salí al galope con la pareja que iba conmigo. Al salir al campo, vi correr a una pareja de las mías y a 3 somatenistas que perseguían a un individuo que al parecer era el criminal que buscábamos y que a grandes saltos corría por la falda de un pequeño monte que hay entre Rocallaura y La Roca. El criminal se echó al suelo para ocultarse entre los altos tallos de un sembrado de avena. La Guardia Civil y los somatenistas le iban dando alcance y apenas había entre ellos una distancia de 5 metros. Yo y mi escolta dimos un corto rodeo para cortarle la retirada. En el mismo instante en que llegaba al sitio donde se encontraba el asesino y me disponía a echarle encima mi caballo para capturarle vivo, sonó un disparo y el criminal cayó muerto. Marimón había intentado resistir y cuando se aprestaba a encañonar con su escopeta a los que le perseguían, el cabo del somatén del pueblo de Pira le hizo un disparo a quemarropa. Le entró el proyectil por el ojo izquierdo, con salida por la parte derecha de la región occipital.
Aquesta que hem sentit va ser la versió oficial, però també es va especular que Marimón dormia quan li van disparar. El grupet del sometent va explicar que Marimon jeia al camp de civada, que ells li van donar l'alto, però Marimon va fer el gest d'agafar l'escopeta que tenia al costat. Aleshores li van disparar 2 trets a la cara. El grup del sometent el formaven el caporal Josep Civit, Ramon Ametlla i Isidre Bonet. Els 2 primers eren de Pira i el 3er de Belltall. L'equip de crims ha pogut parlar amb un besnet d'Isidre Bonet. Adolf.
Sí. Si no ens penjarem una medalla que no ens correspon, va ser una mica de casualitat també les ganes de parlar amb la gent. De tornada de la Pobla de Ferran, pel mig de Belltall, ja a punt de tombar cap a la carretera, ens vam trobar un veí que estava fent feines a la porta de casa seva. Va ser ell qui ens va preguntar si havíem anat a la Pobla pels crims del Marimon. I vam entaular conversa, nosaltres encara a la nostra unitat mòbil, que conduïa el Martí Cuní, el nostre tècnic, i va ser ell el veí qui ens va dir que el seu besavi era un dels que va matar Marimon. Naturalment li vam demanar que això ens ho havia d'explicar. Vam aparcar el cotxe i el Martí va treure els estris de gravació.
Com es diu vostè?
Antoni Maria Bonet.
Vostè és veí d'aquí de Belltall. Explica'ns la seva vinculació, la seva relació amb el crim del Marimon, de la Pobla de Ferran.
Pues el meu besavi era part del retén que el van trobar. Hi havia el cabo que era de Pila, l'altre no ho sé, però que el van trobar i el cabo li va dir, diu, Bonet, mata'l. I ell diu, jo no, jo si vols mata't tu, que ets el caporal. I llavors veu que ell va tirar i el va matar.
I sap algunes circumstàncies? És a dir, estava dormint al Marimon?
Sí, que es veu que sí, que estava ajagut en una pallissa o una cabana, estava ajagut allí a terra.
I no li van donar opció, és a dir, que el van matar...
No sé, perquè ja segur, jo no t'ho puc assegurar.
A casa seva s'havien explicat coses?
La meva mare, me'n recordo que ara tenia 8 anys, perquè va fer el dia que va matar el diumenge que següent, feia la primera comunió. I va anar, i era un avi, son pare, que no marxi, no sé què, i van anar cap allà, anar allà i va aixecar la manta i tot. Una cosa que ma mare feia bo, d'obrir portes i mirar d'això.
Hi ha una víctima indirecta, perquè van matar la seva padrina i el seu oncle, que voldria que la Pobla de Ferran s'hi posés una placa per recordar-ho. Així com a veí de la comarca, o veí de prop, vostè li semblaria bé o més val no remenar-ho, de posar una placa allà?
No, sí que es pot posar, en el record d'ells, sí, i tant. Sí, sí.
Molt bé, doncs gràcies, eh?
Crims, amb Carles Porta.
A Marimon li van disparar a boca de canó. La mort va ser instantània. Un dels trets li va entrar per un ull i li va sortir per l'occipital. L'altre li va entrar per una orella. A les butxaques, Marimon duia 34 cartutxos d'escopeta del calibre 12 i un del 16. També una ampolla plena d'aigua i un grapat d'ametlles, segurament el seu únic aliment aquella setmana. La premsa va assegurar que tenia l'escopeta muntada i un cordill lligat al gatell, i tothom va suposar que Marimon havia decidit suïcidar-se si es veia perdut. Si era així, no li van donar temps de fer-ho. El criminal de la Pobla de Ferran va quedar estès entre les espigues molt a prop d'aquella barraqueta de la seva família. I ara ens guiem pel relat que fa Joan Maria Minguet a la revista digital de Belltall, en una sèrie de reportatges sobre l'anomenat Acte Sublim de Marimon. Per què Acte Sublim de Marimon? Haureu d'esperar una miqueta més per poder saber-ho. Ara retornem al 29 de maig, l'endemà de la mort del culpable.
Per avisar de la fi de Marimon, alguns homes van disparar els seus trabucs. Aviat van començar a repicar les campanes de Belltall i de seguida s'hi van afegir les de Passanant, Rocallaura, Nalec, Ciutadilla, Guimarà i tots els pobles de la contrada. Una riuada de gent va començar a omplir els camins per anar a la feixa de Cala Caterina, on jeia el cadàver del criminal. La feixa pertanyia al terme de Passanant, però estava més a prop de Belltall. Cap allà hi va anar també el Jaume de Cal Roseret, un veí de Belltall que llavors tenia només 10 anys. A Joan Maria Minguet li va explicar que un detall d'una gran força dramàtica, d'aquells que esgarrifen. Entre els que volien veure el cadàver de Marimon hi havia el seu propi germà petit, el que ajudava a buscar-lo en companyia d'un gos. Quan va arribar al costat del cadàver, se li va tirar al damunt i li va començar a clavar cops mentre cridava desesperat que els havia arruïnat la vida a ell i a tota la família.
La Guàrdia Civil es va haver de posar ferma per contenir els veïns que no en tenien prou amb la mort del criminal i volien destrossar el cadàver. Finalment va arribar el jutge que va prendre declaració als tres membres del sometent i també al pare i a un germà de Marimon. Després el jutge va ordenar l'aixecament del cadàver i el seu trasllat al cementiri. El trasllat es va fer en un carro custodiat per forces de la Guàrdia Civil de Cavalleria. A tota la comarca i més enllà, la mort de Marimon va ser rebuda com una gran alegria. La gent havia passat molta por i ara per fi podia respirar tranquil·la. Hi havia alegria barrejada amb indignació. Un periodista del diari La Voz va explicar el que va veure un cop hi va arribar.
Nos dirigimos al cementerio distante unos 200 metros de la población. El cementerio lo forma un cercado descubierto de unos 10 metros de fondo por 25 de ancho. En la puerta había más de 100 personas formando grupo que comentaban vivamente el fin trágico del asesino y esperaban turno para ver el cadáver, que estaba expuesto en el interior del cementerio. Una pareja de la Guardia Civil impedía que se acercara la gente. Unas 8 o 10 personas se hallaban junto a la verja de hierro que impedía el acceso al camposanto, fijándose con ávida curiosidad en los restos del criminal. Este se hallaba colocado encima de una mesa de madera, boca arriba y con los brazos caídos. El rostro lo tenía ensangrentado y en la frente se veían las huellas del fogonazo de un disparo hecho a quemarropa.
L'oficial Arturo Torres va decidir que unes parelles de la Guàrdia Civil vigilessin tota la nit al cementiri per por que algun veí indignat l'assaltés. Al matí de l'endemà dilluns, Marimon va ser enterrat en una part no consagrada del cementiri, però com que era tan petit, la seva tomba era a pocs metres de les seues víctimes. En les hores i dies següents, les dotzenes de guàrdies civils i els centenars de membres del sometent van anar abandonant la Pobla i Passanant. Hi van quedar un caporal i quatre números per auxiliar el jutge de Montblanc, encarregat d'enllestir la instrucció del sumari. De mica en mica, la gent anava tornant a les seues ocupacions normals i el cas Marimon ja no era el tema únic de les converses. Val la pena rescatar un article publicat per Crònica Targarina que, amb una òptica moralista, recordava el rebombori generat pels crims del Marimon.
Per fi, amb la captura i mort de l'assassí de la Pobla de Ferran, afortunadament han acabat els comentaris que el seu fet luctuós va suscitar. Durant tots aquests dies passats, les tertúlies dels cafès, les converses de passeig i les xerrameques de les comares de carrer, tot ha convergit al voltant del succés ocorregut. Totes les converses, salvant poquíssimes i honroses excepcions, denotaven una tan marcada inclinació a la curiositat i fruïció de detalls dels assassinats que causava veritable repugnància. Ja es començava a respirar un ambient de morbositat tal que es feia difícilment suportable. Arreu no sentiu parlar del crim de Passanant, farcit de les més inversemblants invencions particulars i parodiat amb les expressions iròniques o facecioses.
Però les especulacions no es van aturar d'un dia per l'altre. Molta gent no podia o no volia creure que Marimon fos l'únic culpable de la matança. Calia, pel que sembla, un inductor. Encara millor, una inductora. La dona, ja se sap, ha tingut en la nostra tradició el paper d'esca del pecat, d'última culpable. Per això es va parlar tant d'una curandera a qui Marimon hauria acudit per trobar remei als dolors que li produïa el mal de pot. Tornem a la Crònica Targarina.
Si punició mereix l'assassí, moltes voltes per la seva ignorància, què no mereixerà qui amb tota la malícia li mena la mà? Han estat terribles les calamitats que han assotat el món promogudes per un que es diu mago, i més encara si és maga.
De la curandera se'n va parlar molt, però mai la van identificar ni trobar. Hi va haver moltes sospites, però que sapiguem, ningú es va atrevir a passar-hi comptes. Potser tenien por d'un mal d'ull, precisament. Però una prostituta semblava més dèbil i n'hi va haver una a qui li va tocar el rebre. Què va passar, Adolf?
El que va passar ho hem sabut per un article de la revista Urge de l'any 2006, on un filòleg, el Miquel Aguilar, va recollir els testimonis d'un targarí, el Jaume Aloi. Explica, efectivament, que algú més va rebre les culpes de Marimon. Va ser allò que s'anomenava una prostituta que el noi havia visitat a Targa. Diu Aloi que gent de Passanant i de la Pobla van anar-la a buscar, decidits a fer justícia, segons ells. Hi ha una pobra noia, que potser era la prostituta que havia atès Marimon, o potser no, però que en cap cas tenia culpa de res, la van apallissar. Dit com ho diu el Jaume Aloi, la van ataconar, li van fotre tacó. I la xiqueta va acabar marxant del poble.
Però també hi havia qui volia treure lliçons edificants del cas Marimon i criticava els que en aquells dies es van comportar amb una falta absoluta de pietat. Joan Maria Minguet ha rescatat una cobla escrita pel madrileny Luis de Tapia.
Un loco, una fiera, de humanos colmillos, mata a unas mujeres, mata a unos chiquillos. La fiera se oculta y sobre su traza van 2000 personas para darle caza. El acoso es fiero y allá, en su retiro, danle a quemarropa y en la frente un tiro. Con júbilo alegre, con ojos de lumbre, chilla ante el cadáver fiera muchedumbre. Después de enterrado, aún quiere la gente exhumar los restos del pobre demente. Y hacia el cementerio, la avalancha avanza vomitando injurias, pidiendo venganza. El suceso es triste, pues de mil maneras demuestra que todos somos algo fieras. Nos falta dulzura, nos sobra pasión, nos falta la escuela y el buen corazón. ¡Cuánto, cuánto loco, cuánto Marimón!
No sé per què, però em sona molt actual, això. Més escoles, demanava Luis de Tapia, poeta i humorista, que uns anys després seria parlamentari a les Corts Espanyoles i defensor de l'autonomia de Catalunya. Si ell demanava més educació, d'altres reclamaven més consultoris psiquiàtrics. Els diaris van publicar uns quants articles de fons que anaven més enllà dels detalls sobre els crims, la persecució i la fi del criminal. La qüestió a debat era què es podia fer per evitar que es repetissin casos semblants. En aquells temps, la psiquiatria era encara una disciplina incipient i algun dels seus pioners van intervenir per donar la seva opinió. És interessant la que aporta el psiquiatre César Juarros, un dels primers seguidors de Freud a Espanya.
Contra lo que el pueblo piensa, puede asegurarse que Marimón era un enfermo mental. Malo, espontáneamente malo, por gusto de serlo, no hay nadie. Conocer los orígenes del vicio, de la holgazanería, de la crueldad, es acercarse a su profilaxis. Marimón fue un enfermo diagnosticado tardíamente. No cabe hablar, por tanto, de castigo, sí de la necesidad de lograr una mayor cultura psiquiátrica médica como medio de hacer imposible tales tragedias.
Crims. Recordeu que el metge de Passanant havia demanat que Marimón li perdonessin la vida. Però la pressió popular, indignada sobretot per la matança de criatures, volia sang. I aquesta pressió sembla que va ser decisiva perquè el sometent el matés. La Guàrdia Civil i el sometent se'n van anar. També els periodistes. Però la gent de la Pobla de Ferran es va quedar a casa seva. Almenys de moment. Quina vida podien tenir? 10 persones mortes, de les quals 8 criatures, en un poble de menys de 40 veïns. Un drama en totes i cadascuna de les 8 cases, inclosa la dels Marimón.
Sobre això en vam parlar llarga estona amb en Josep Canela. Recordem que ell va néixer el 1941 a la Pobla de Ferran, a la mateixa casa on 13 anys abans Marimón havia atacat amb una destral la seva padrina, que era la mare del seu pare, i una nena de casa dels veïns. El pare, traumatitzat pels crims, va morir quan el Josep tenia 6 anys. Se li van glaçar les sangs, ens explica ell. Josep Canela es va quedar a viure a la Pobla amb la seva mare fins que se'n van anar tots dos a Targa a començament dels anys 70. Però encara conserva la casa familiar i unes terres a la Pobla i hi va tot sovint. A la Pobla, doncs, Josep Canela hi va néixer i créixer, però era ja un poble tocat de mort, abandonat pels seus veïns.
Inclús els familiars del Marimón pues, van marxar a Passanant, perquè, esclar, deia ser massa fort suportar que cada dia s'havien de trobar amb els veïns d'aquí del poble. Deia ser un cop molt fort. I, bueno, i llavors pues, els altres, com que van perdre tot el poble, es pot dir tot el poble, va perdre algun familiar, tret d'un menys una casa, però les altres cases tothom va rebre, tothom va perdre, el qui no en va perdre un en va perdre dos i el qui no en va perdre dos en va perdre tres.
La Pobla de Ferran semblava maleïda i amb el pas dels anys anava quedant gairebé deserta. Josep Canela recorda la casa dels Marimón tancada. La família se n'havia anat a viure Passanant. Però allà també van anar-hi a viure algunes de les famílies que havien perdut els seus fills a mans de Marimón. I això va donar peu a situacions molt dures.
Era concretament l'Antoni Vilaró que li va matar 3 fills i precisament al moment que ell va anar a buscar la carn allí a la carnisseria i llavors va dir, corre, 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 diu, despatxa'm aviat la carn, diu que no vingués la mare del Marimón i me trobés aquí. I coses de la vida, que en aquell moment entra la mare del Marimón i es troben amb l'Antoni Vilaró. Imagini's el contacte. Que... I llavors, clar, l'Antoni Vilaró es va posar les mans al cap i llavors diu, mare del Marimón, la mare del Marimón, la mare del Marimón. I llavors, clar, la mare del Marimón diu, oh, diu, jo no he fet res, puc anar amb la cara menanta, però escolti, esclar, amb ella li feia poc temps que el seu fill li havia mort tots tres fills que tenia. Imagini's com havia d'estar l'Antoni Vilaró.
El pobre Josep Canela no parava d'emocionar-se mentre mos explicava aquests fets. Pensa, Josep Canela, que els Marimón també són víctimes d'aquells crims? Escoltem la seva resposta.
ells són víctimes i nosaltres pues, som els que han patit pues, les conseqüències, clar. Ells, el millor, clar, no sabien res de que ell volia fer això, no tenien cap culpa. La culpa, la millor, la va tindre aquesta vident de Tàrrega, que li va dir que aquí a la Pobla hi havia una persona que li tenia posat el mal d'ull i que no li va dir qui era. I llavors, clar, al no dir-li qui era, pues, llavors no, ell no va saber, perquè si li hagués dit una persona sola, veré mort amb aquell i estava acabat. Però al no dir-li qui era, pues, dir, bueno, començaré pels més petits i acabaré pels més grans i acabarem tot el poble, i mos mataré a tots.
El nom de la Pobla de Ferran està lligat a aquell crim, un dels pitjors de la història de Catalunya i d'Espanya. El record no es va perdre mai del tot, tampoc en aquelles dècades en què els mitjans de comunicació no en parlaven. L'exemple és l'historiador Jordi Creus.
El primer cop que vaig sentir de parlar d'aquest cas, ja jo devia tindre 20 anys i curiosament, a veure, Passanant és una població petita, però les seves festes majors són molt populars i molt famoses, i va ser un dia que vaig venir a festa major aquí, no sabia absolutament res, i bé, vaig sentir parlar d'aquest cas, vaig sentir parlar de que un mateix home del poble va liquidar en un dia doncs 10 persones, no? I entre ells la majoria canalla. Això em va impactar, però bueno, ja no vaig pensar res més. Fins 20 anys després, que ja estava fent un treball d'història, de recuperació també d'informació, mirant la premsa, i em vaig topar doncs, amb la notícia aquesta, i llavors vaig relacionar el que m'havien explicat amb el fet aquest de trobar la notícia aquesta. I clar, vaig començar a sentir curiositat, vaig proposar esbrinar a veure què havia passat.
Han passat més de 90 anys d'aquells crims que amb la mort d'una dotzena de persones, la majoria infants, va acabar de retruc amb la vida del poble. De tant dolor, la Pobla de Ferran es va anar quedant deserta. Josep Canela va ser l'últim que en va marxar.
Va quedar tot destrossat, i a mesura que va passar el temps, ara va marxar un, ara va marxar un altre, i en un poble de 7 cases, pues, que ara marxi un, ara marxi un altre, pues, va quedant pues, que al final només va quedar una casa. I al final aquella casa pues, també va haver de marxar, que era un altre.
Però avui, Adolf, la Pobla de Ferran ja no és un poble mort.
No, quan nosaltres hi vam anar vam trobar alguns veïns. Josep Canela ens va explicar que només en una casa hi viuen tot l'any i que les altres són segones residències que han estat completament renovades els últims anys. Però continua sent un sol carrer de cases de pedra amb vistes prou boniques als camps i boscos dels voltants. Som a la ruta del Cister, segons ens recorda l'entrada del poble, un cartell bastant descolorit. A menys que et sugestionis, a menys que hi vagis per aquest motiu, res no recorda aquell acte horrible de Marimon. Horrible per tothom menys per a Salvador Dalí, que el va qualificar de sublim. Ho va fer en una carta al seu amic de la Residència d'Estudiantes de Madrid, Pepín Bello. Dalí era a l'Empordà, Bello a Sevilla, i ja us avisem que la carta, que està datada el 3 de novembre de 1928, és com a mínim xocant, fins i tot repugnant. Dalí va escriure això al seu amic.
Habrás visto el sublime acto de Marimon. Fíjate. Nada más bajo el punto de vista moral, dejando aparte su enorme trascendencia poética, lo limpio y excepcional que resulta la actitud de ese hombre, al lado del grosero e inmundo sentido maternal de las madres berreando porque les han matado a sus hijitos, etcétera, etcétera. Así piensa muy poca gente. Todos los artistas y literatos, los mejores, les cae la baba delante del amor maternal. Y no comprenden la excepcional y extraordinaria trascendencia de los crímenes de Marimon.
Genis. 90 anys després, no podem saber del cert què va impulsar Marimon a matar 8 criatures i 4 dones. Una curandera va fer creure a Josep Marimon que algú de la Pobla de Ferran li havia fet un mal d'ull? Va embogir a causa dels dolors que sentia com a conseqüència del mal de pot? Va actuar per venjança, humiliat perquè el tractaven de gandul i se'n reien de la seva gepa, de la seva coixesa i de la seva mà agarrotada? Per què matem? Quina pregunta més difícil de respondre, no? Fins aquí el cas dels crims de la Pobla de Ferran, que ens va suggerir el Roger Mas. A ell també la trau la foscor. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
Crims.
Qui cavall que deshora aquesta nit.
Guionistes Lídia Orriols, Mercè Folch i Adolf Beltrán. Cas d'avui, Adolf Beltrán. Muntadors musicals, Benja Estacio i Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio.
No el veus, pare, que mira fi a fi. El rei dels verns amb corona i mantell és la boira que es mou com un ocell. Vine, petit, va córrer, vine amb mi. Quins jocs bonics farem plegats aquí. Flors de colors a la riba fan niu en un lloc on tot hora és estiu. Pare, que no sents el rei dels verns que em promet murmurant somnis eterns. Tranquil, fill meu, són les fulles que el vent fa xiular i n'arrenca aquest lament. No vols acompanyar-me, bon minyó? Més filles et tindran adoració. Elles que guien la dansa de nit et braçaran amb cançons fins al llit. Pare, pare meu, no les veus, no. Les set filles del rei en la foscor. Fill meu, el que jo veig ben clar són els vims que la lluna fa brillar. T'estimo, ta bellesa em té cor pres. Si no vols fer-me cas, vindràs amb pes. Ara que ve amb la seva mà espectral el rei dels verns m'atrapa, m'ha fet mal. El pare i el cavall tot estremit gemega entre els seus braços el petit. Amb grans treballs a la fi arriba port entre els seus braços l'infant. Pare, pare meu, no les veus, no. Les set filles del rei en la foscor. Fill meu, el que jo veig ben clar són els vims que la lluna fa brillar. T'estimo, ta bellesa em té cor pres. Si no vols fer-me cas, vindràs amb pes. Ara que ve amb la seva mà espectral el rei dels verns m'atrapa, m'ha fet mal. El pare i el cavall tot estremit gemega entre els seus braços el petit. Amb grans treballs a la fi arriba port entre els seus braços l'infant.